L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dimarts, dia 6 de setembre, destacarem... Comença la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre amb una previsió de collita d'uns 110 milions de quilos. Una nova plaga s'estableix al Delta de l'Ebre i amenaça el musclo. Mobilitzacions a Sant Jaume d'Enveja contra les retallades de salut. Per mig de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, un any més s'arranjaran diferents camins rurals del municipi d'Alcanar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les màquines recolectores acabaran d'envair durant aquesta setmana els camps d'arròs del Delta de l'Ebre per iniciar una temporada de la sega que, segons les previsions del sector, podria arribar als 110 milions de quilos de producció. Es tracta d'una xifra que, com la passada campanya, se situa per sota de la mitjana de 120 milions de quilos dels últims anys, en bona mesura pels efectes dels fongs apareguts amb les altes temperatures de l'agost, però també per l'aposta dels productors per la varietat bomba, molt més rentable, però menys productiva. Així ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies el responsable nacional de l'arròs de la Unió de Pagesos, Dani Forcadell.
La mitja que portàvem aquests últims anys era uns 120 milions de quilos per a 21.000 hectàrees que hi ha al Delta de l'Ebre i enguany serà algo inferior a aquesta xifra. Ja l'any passat ja va ser a veure sobre 105 milions de quilos i enguany pues, pot ser 105, 110, però clarament els 120 milions no crec que arribéssim. En part també perquè s'està canviant moltes hectàrees d'arròs convencional rodó, de tota la vida que s'ha fet, per la varietat bomba, que se fa menys quilos per hectàrea, però alhora té més valoració, diguéssim, a nivell de preu.
El sector confia que la manca d'arròs a Europa per satisfer la demanda permeti assolir preus superiors als 27 cèntims d'euro el quilo de l'última campanya. A tot plegat, se li ha de sumar el fet que molts productors d'arròs del Delta, en la línia que ve succeint durant els últims anys, hagin decidit apostar aquesta temporada per incrementar el nombre d'hectàrees plantades amb la varietat bomba en detriment d'altres arrossos de gra rodó. Forcadell va recordar que aquesta varietat tradicional de la zona ofereix una menor producció i que es veu compensada per la seva més elevada cotització. Però al marge dels problemes derivats de la mateixa producció i els seus condicionants, els arrossaires continuen focalitzant la seva atenció en la facturació del producte. La temporada passada el preu es va quedar en els 27 cèntims d'euro el quilo. Forcadell no preveu grans millores de cara a enguany, tot i la manca d'arròs europeu i estatal per fer front a la elevada demanda.
Els preus tenim aquí un problema aquí al Delta, en el sector arrosser. A part de lluitar en la gran distribució, com fan tots els actius, oli, taronja, tothom, no? Aquí tenim el problema que tenim un gran industrial a nivell europeu i sobretot a nivell espanyol, que al final és qui fixa el preu, i no podem lluitar contra això. La resta de petits industrials i cooperatives lluiten entre ells, però no li fan ni ombra al gran industrial.
Malgrat aquest context, alguns productors no renuncien a posar en marxa noves iniciatives per incrementar la productivitat i rendibilitat dels camps d'arròs ebrencs. És el cas de l'arrossaire Ampostí Miguel Àngel Tomàs, que per segon any consecutiu assaja en una parcel·la de 2.500 metres quadrats de la seva propietat la possibilitat d'obtenir dues collites d'arròs aquesta mateixa temporada. Per fer-ho possible, Tomàs ha optat per plantar llavors de la varietat TEA, importades d'Itàlia, que tenen un cicle de creixement força més curt, d'uns 90 dies pels fins a 130 dies d'algunes de les varietats actualment plantades al Delta, però també menys productiva. Després d'haver sembrat per primer cop l'1 de maig i recolectat 1.500 quilos el passat dia 22 d'agost, va tornar a sembrar amb l'expectativa de poder tornar a segar a finals de novembre. Una nova plaga s'estableix al Delta de l'Ebre i amenaça el musclo. L'espècie invasora competeix per l'aliment amb els moluscos i els peixos d'interès comercial. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens porta aquesta notícia.
Els pescadors l'anomenen la bombeta i és una nova espècie invasora que s'assembla a una medusa i que ha establert una població estable a la badia dels Alfacs, la principal zona productora de musclo de Catalunya. Els biòlegs del Consell Superior d'Investigacions Científiques expliquen avui al Periòdico de Catalunya que dos anys després d'haver-se detectat, aquesta espècie presenta una explosió poblacional elevada. Els investigadors es preparen per analitzar quins efectes pot tenir per a l'aqüicultura i la pesca el fet que moluscos i peixos d'interès comercial hagin de competir per l'alimentació amb aquest ctenòfor d'uns 8 centímetres. La seva presència va ser detectada l'estiu del 2009 a diversos punts del litoral català i sembla ser que és a la badia dels Alfacs on s'ha establert amb abundància. Es tracta d'un organisme carnívor que s'alimenta del mateix que els musclos. Per això, musclaires i pescadors comencen a mostrar certa inquietud. Segons assenyala el periòdico, el president de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Josep Ramon Castells, els preocupa la repercussió que pot tenir, però diu que de moment ningú els ha donat cap explicació, de manera que estan a l'expectativa. En la present campanya no han notat perjudici pel que fa a la producció de musclo, que arribarà a les 2,5 tones a la badia dels Alfacs. Aquesta espècie invasora és originària de la costa atlàntica americana, que va ser introduïda al Mar Negre als anys 80 i abans que finalitzés la dècada, la seva expansió va ser considerada la causant de l'esgotament de les pesqueres. A finals dels 90 va arribar a les aigües del Mar Caspi i va provocar la desaparició del 75% del zooplàncton. Des d'aleshores, apunten els especialistes, l'espècie s'ha expandit per la costa mediterrània. El 2009, al mateix temps que se n'observaven poblacions destacades al litoral català, es va detectar la seva presència a Israel i Itàlia. Els investigadors expliquen que l'èxit de la seva expansió s'atribueix principalment a l'absència de depredadors i a l'escassa competència a causa de la sobrepesca de peixos consumidors de zooplàncton.
Veïns de Sant Jaume d'Enveja han creat una plataforma ciutadana i han endegat mobilitzacions contra les retallades previstes pel Departament de Salut en aquest municipi del Montsià. Concretament, protesten pel tancament del centre d'atenció primària a les nits i els caps de setmana, així com pel fet que l'ambulància té seu al centre només durant 12 hores a la nit. Després d'una assemblea informativa, el divendres passat, va tenir lloc una primera concentració davant del centre d'assistència primària a les 8 del vespre, just a l'hora que tanca, una acció que es preveu repetir tots els divendres. A més, per al proper diumenge 11 de setembre s'ha convocat una manifestació de protesta que passarà pel centre sanitari el Pont sobre l'Ebre i l'Ajuntament, on es preveu llegir un manifest.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Per mig de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, un any més, s'arranjaran diferents camins rurals del municipi d'Alcanar. Precisament, avui comencen les obres del camí del cementiri. Els altres camins que s'arranjaran aquests dies són el camí de la Verge i també el que va del camí de Forques al camí de Virol. Així ens ho feia saber a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre el regidor d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho.
De fet, aquest any el que farem, i es comencen avui, és el carrer del cementeri que va de la Redonda, de la Redonda que hi ha a la sortida de la carretera del cementeri, fins al cementeri. L'ampliarem una mica, el que ara podíem dir gran cunetes, perquè, no sé, penso que el trànsit que hi ha, tant de gent que va al cementeri com de vehicles, pues si podem guanyar pues un metro, pues bé serà, no? Se faria este tros, i després també un altre camí que es faria és el camí de la Verge, que en les obres de l'àngol pues va quedar bastant tocat, bastant deteriorat, i es faria bé no des de la pròpia circunvalació del camí de la Verge, sinó allí on se troben els dos camins de la Verge, donat que d'allí per amunt és urbanitzable, i llavors això se té molt en compte a l'hora de dir anem a fer camins, i són molt estrictes en que han de ser camins rústics, no poden ser carrers, no pot ser dins de zones urbanitzables, no? I arribaria, doncs, a aquesta casa, hasta la carretera general. I després l'altre camí que faríem, o que farem ara també, és el camí que va del barranc de les Forques, diguem-hi de l'Àngol, allà on se va acabar l'obra de l'Àngol, està el camí de Virol, que, bueno, aquest estiu vam fer un batxeig perquè jo estava pensava o estava convençut de que, com tots els anys, els camins que es fan de la taula del Sénia es farien en primavera. Aquest any, per raons que no conec, no venen massa al cas tampoc, el poc que conec d'això, s'ha retreçat bastant i se fan ara, no? Vam fer un batxet, és el tram aquest que vam fer el batxet, i el camí de les Forques està al de Virol. Això se farà pues, durant aquesta setmana i probablement pues, que alguna de la setmana que ve. I en tot cas, no sé, penso que són tres camins en què són molt usats per la gent del poble i que, no és, i que estan en bastant mal estat, no?
Enguany, aquestes millores es faran a 23 pobles de la Mancomunitat de la Taula del Sénia en un total de 70 quilòmetres i sobre els 3 milions d'euros d'inversió.
L'informatiu de Mute.
Arriben els bous al poliesportiu de Santa Bàrbara. Sí, sí, ho has escoltat bé. La penya Planers pels Bous organitza una festa dedicada als bous, però amb molta música. Anota-ho, divendres 9 de setembre a les 12 de la nit i al poliesportiu municipal de Santa Bàrbara. El proper any estem d'aniversari. Per aquest motiu, comencem a calentar motors amb una festa amb música revival dels anys 70, 80 i 90. Però això no és tot. També tindrem l'embolada d'un carretó per als aficionats més petits. Festa revival Planers pels Bous, amb DJ Esprit i Gerard Essea. Vine, l'entrada és gratuïta i les consumicions a preus populars. Divendres, 9 de setembre, a les 12 de la nit i al poliesportiu municipal de Santa Bàrbara.
Com fan a Santa Fe, com fan a Hollywood, e custa escuso in un studio chiù, otore. A Santa Fe.
Diumenge, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya a l'Aldea. Programa d'actes a les 11:15, rebuda d'autoritats i pubilles a l'Ajuntament de l'Aldea. A les 11:30, petit concert a càrrec de la banda de música Verge dels Prats. A les 12 del migdia, pujada a la Senyera al so de l'himne dels Segadors. A les 12:15, ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament a càrrec de la colla dansaires del Penedès i la colla sardanista de l'Aldea. Programa oficial d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, diumenge 11 de setembre, a l'Aldea.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dos focs intencionats a Càlig amenacen l'ermita del Socors, mentre que el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat adverteix del risc extrem d'incendis a tres comarques ebrenques. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs tot i que no és pròpiament una notícia ubicada geogràficament a les Terres de l'Ebre per proximitat i pel risc que corren també algunes de les nostres comarques, com explicarem després, ens farem ara ressò dels dos incendis que va haver ahir propers a la localitat castellonenca de Càlig. I és que l'ombra dels incendis intencionats va reaparèixer ahir a la tarda a les muntanyes de Castelló. Mitjans aeris i terrestres van haver de treballar durant hores per tallar dos nous focs forestals a la localitat de Càlig. Les primeres investigacions apunten que els incendis són intencionats, ja que es van produir amb molt poc temps de diferència, separats per una distància d'un quilòmetre. El primer incendi, comunicat poc després de les 2 de la tarda, va afectar matoll i una mica de pineda, de manera que el Consorci de Bombers va mobilitzar dues dotacions del Parc de Benicarló, 4 brigades d'emergències, un capatàs forestal, 2 brigades helitransportades, 2 helicòpters i 3 airtractors. Gairebé una hora després, sobre les 3:15 de la tarda, va començar un altre foc a la mateixa localitat, a només un quilòmetre del primer. El primer dels incendis es va donar per controlat quan faltaven pocs minuts per a les 7 de la tarda i va cremar finalment unes 10 hectàrees de muntanya baixa i pineda al costat de l'ermita de la Mare de Déu del Socors, segons explicava l'alcaldessa de la localitat, Ernestina Borràs. El segon dels incendis va afectar una zona de cultiu abandonat, encara que ja s'ha donat per controlat a primeres hores d'aquest mateix matí. Els bombers continuaven, de totes maneres, treballant encara aquest matí. La Guàrdia Civil està investigant l'origen d'ambdós focs forestals. D'altra banda, i tal com explicàvem, per proximitat, també les Terres de l'Ebre estan, en este cas, en un risc extrem d'incendis forestals. Altres 17 comarques presenten un risc de focs forestals, entre elles el Montsià. I és que les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Camp i el Baix Ebre estan en situació d'un risc extrem d'incendis forestals, segons informava ahir el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, per lo que cal extremar les precaucions en referència a tot allò que pugui afectar el foc.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Camp i el Baix Ebre estan en situació d'un risc extrem d'incendis forestals, segons informa el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat. També altres 17 comarques catalanes presenten un risc alt de focs forestals. Són l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, Pallars Jussà, Noguera, Bages, Solsonès, Anoia, Segarra, Urgell, Conca del Barberà, Alt Camp, Alt Penedès, Garrigues, Baix Camp, Priorat, Segrià i Montsià.
Serveis informatius de Mute.
Augmenta la participació a la tercera edició del programa divulgatiu Viu el Parc. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre repeteix un any més l'oferta del programa divulgatiu gratuït del parc. Emmarcat dintre de les activitats de la Carta Europea de Turisme Sostenible, pretén, per una banda, que totes les empreses que treballen al sector puguin oferir als seus clients la possibilitat de participar i gaudir de les activitats de descoberta del Delta i, per l'altra, ajuda a difondre i conèixer els seus valors naturals i culturals, tal com ens expliquen des del Parc Natural del Delta de l'Ebre i Ma Juan.
Dins del que és el programa d'educació i divulgació del parc, normalment durant l'hivern fem tota una sèrie d'activitats a l'estat de les escoles i al públic en general. Llavors ens vam plantejar fa 3 anys fer un programa adreçat més a la gent que ens visita, perquè conegués d'una manera molt més directa i el que seria el parc i les zones més interessants del Delta, no? Llavors vam començar fa 3 anys i a poc anem consolidant el programa. El programa, de fet, és juliol, agost i setembre. Se fan en 3 dies diferents, en dimarts, dijous i divendres, migdia, i bueno, és un programa molt obert on es visita des de l'Ecomuseu, la Casa de Fusta, el riu, les llacunes, la desembocadura, el fangar, diguem, una sèrie de llocs on cada un pot triar el dia que li interessa fer aquesta visita, que és guiada, és gratuïta, i de fet una mica l'objectiu és sobretot poder facilitar a la major part de la gent que té establiments turístics aquí al Delta que puguin els oferir un programa on el propi turista que està a un hotel o està a un càmping o està en algun lloc uns dies aquí al Delta, doncs al parc ja els oferim la possibilitat de que puguen donar informació als visitants, a partir també de les oficines de turisme, i que puguen gratuïtament conèixer el parc, sobretot, i totes les activitats que es puguen generar, que generem, o bé en bicicleta, o bé a peu, o bé també en la barca o en el cotxe, no?
El programa divulgatiu Viu el Parc continua aquest mes de setembre els dimarts, dijous i dissabtes. De moment, el nombre de participants en el primer mes ha augmentat un 18,5%.
Comença el curs a la Llar d'Infants Municipal de Santa Bàrbara. Les Beceroles comencen amb 40 alumnes inscrits, tot i que la matrícula resta oberta tot el curs. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, des del passat 1 de setembre, la Llar d'Infants Municipal de Santa Bàrbara, les Beceroles, ha començat el nou curs escolar amb els més petits de les nostres cases, els nens i nenes de 0 a 3 anys. Segons que ens explicava la directora del centre, Rosana Fort, l'entrada de curs es va produir sense incidents, a banda dels tradicionals primers moments de desconcert dels infants expressats amb algun plor.
A veure, hi ha hagut de tot. N'hi ha alguns que no han plorat gens i n'hi ha alguns que ploren. Per això el que és l'adaptació, que si estan una horeta no és el mateix que està tot el dia plorant, doncs ells poquet a poquet, doncs igual el primer dia ploren, però el segon doncs hi ha algun ratet que juguen i anem fent així.
De fet, segons explicava la directora, l'arribada dels alumnes es fa sempre de manera progressiva i escalonada precisament per facilitar un període d'adaptació als nadons. La llar d'infants Planera té una capacitat per a 72 alumnes, dels que de moment s'han ocupat 40 places. Fort explicava, però, que la matrícula resta oberta durant tot el curs.
Pues bueno, este any tenim, per a començar, 40 xiquets. Per a començar, pues, està bé, és un bon número. A més, inclús ara encara hi ha gent que va venint demanant informació per apuntar-los i això. Aquí, a veure, la matrícula està oberta durant tot el curs, ¿vale? I llavors, pues, bueno, se van incorporant a poc, igual ne tenim alguns que potser venen i fan la matrícula i llavors no comencen fins a l'octubre o fins al novembre, això depenent de cadascú el que li vagi bé.
El centre, abans de començar el curs, també va ser objecte d'algunes millores, com la pintada de la porta principal o la retolació del nom de l'escola. També la renovació de material. Cada any, la llar d'infants Les Beceroles de Santa Bàrbara organitza diferents activitats durant el curs, com ara la visita dels bombers i dels Mossos d'Esquadra, o una sortida al teatre i altres, en les que els pares dels alumnes també s'impliquen, com ara les festes nadalenques o el Carnestoltes. El centre compta amb una plantilla de 5 professores.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els petits comencen curs a la llar d'infants Xerinola de l'Ametlla de Mar. El curs lectiu començarà el 12 de setembre amb un lleuger descens d'alumnes. En total, hi ha preinscrits 94 alumnes. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Tot i que els mesos d'estiu, la llar d'infants Xerinola no ha cessat l'activitat, ja que ha realitzat tallers, serà aquest dilluns 12 de setembre que s'iniciarà el curs. Les educadores ja ho tenen tot a punt per acollir els nens i nenes amb edats compreses des dels 4 mesos fins als 3 anys. I és que la llar de l'Ametlla de Mar ofereix 3 nivells, P0, P1 i P2. Enguany s'ha detectat un descens en el nombre d'alumnes. En total hi ha preinscrits 94 nens i nenes. A causa d'aquesta disminució d'alumnes, es redueix una aula de lactants. Aquest nou curs només hi haurà en actiu la dels peixets. D'altra banda, enguany s'augmenta un 5% la quota i la matrícula. Per tant, la quota passa de 95 euros mensuals a 103 i la matrícula de 65 a 68. Demà estan programades les reunions amb els pares, a les 9:30 amb els pares dels nascuts al 2009, a les 10:30 amb els dels nascuts al 2010 i a les 11:30 amb els dels nascuts aquest 2011. Montse Buixalleu, coordinadora de la llar d'infants, ens explica la importància d'aquestes reunions.
Tant és important perquè, vull dir, se'ls explica una miqueta el que és la normativa, una miqueta com anirà al centre, els horaris, també s'adapta a cada pare l'horari que li convindrà per a l'horari d'adaptació, vull dir, és important que vinguin tots. Llavors també aprofitem el mateix dia perquè els pares puguin portar el material i així el dia 12, quan ja comencin al centre, estigui tot el material col·locat i tot preparat.
L'horari de la llar continua sent de les 8 del matí a la 1 del migdia. Després d'una a 3, els alumnes es poden quedar a dinar pagant un suplement a la quota. En el cas dels lactants és de 60 euros i els alumnes més grans és de 48. A més, a la tarda, la llar també es manté oberta de 3 a 7.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute.
Els Mossos d'Esquadra van detindre a Alcanar dues persones com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb força. Es tracta de Joan G.M., de 41 anys, i veí de Cerdanyola del Vallès, i José R.D., de 23 anys, i veí de Sant Jaume dels Domenys, tots dos amb nombrosos antecedents policials, també per robatoris. Agents de la comissaria dels Mossos a Amposta estaven realitzant un control de pas preventiu al municipi d'Alcanar el passat dia 2 de setembre, quan van detectar un vehicle que alterava la seva conducció en detectar la presència policial. En accedir al vehicle i escorcollar-lo, hi van trobar diferents objectes amagats en compartiments com un trepant, unes pinces, dos tornavisos, 8 brogues per fora de metall i 2 alicates. En el moment d'identificar les dues persones, els agents van poder corroborar que tenien diversos antecedents policials per nombrosos delictes de robatori amb força. A més, cap de les dues persones va donar una explicació raonable sobre la procedència de les eines. A banda, José R.D. va donar als agents una identitat falsa pel que també se l'acusa d'un delicte d'usurpació de l'estat civil. Pel que fa a Juan G.M., també va ser denunciat per tenir una peça de haxís a la sabata.
Serveis informatius de Mute.
L'Aldea es prepara ja per a la celebració el proper diumenge de la Diada Nacional de Catalunya. Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens informa.
Este proper 11 de setembre, diumenge, l'Aldea es celebra la Diada Nacional de Catalunya. Entre els actes destacats serà la ballada de sardanes a càrrec de la colla sardanista de l'Aldea i la colla sardanista Dansaires del Penedès. En parlem amb la regidora de Cultura, Estela Estorac.
Des de la Regidoria de Cultura hem organitzat un programa d'actes per a la Diada de l'11 de setembre. Entre aquests actes estan la rebuda d'autoritats i pubilles a l'Ajuntament, la banda de música Verge dels Prats ens oferirà un petit concert i al so de l'himne dels Segadors pujarem la senyera. Després farem la ballada de sardanes per part dels dansaires del Penedès i de la nostra colla sardanista de l'Aldea. Esperem la vostra assistència.
El petit concert serà interpretat per la banda musical Verge dels Prats de l'Aldea sobre les 11:30 del matí i a les 12:15 tindrà lloc la ballada de sardanes amb els dansaires del Penedès i amb la colla sardanista de l'Aldea. Recordeu els actes programats per la Diada Nacional de Catalunya per aquest diumenge 11 de setembre a l'Aldea.
Serveis informatius de Mute.
Arriben els bous al poliesportiu de Santa Bàrbara. Sí, sí, ho has escoltat bé. La penya Planers pels Bous organitza una festa dedicada als bous, però amb molta música. Anota-ho, divendres 9 de setembre a les 12 de la nit i al poliesportiu municipal de Santa Bàrbara. El proper any estem d'aniversari. Per aquest motiu, comencem a calentar motors amb una festa amb música revival dels anys 70, 80 i 90. Però això no és tot. També tindrem l'embolada d'un carretó per als aficionats més petits. Festa revival Planers pels Bous, amb DJ Esprit i Gerard S.A. Vine, l'entrada és gratuïta i les consumicions a preus populars. Divendres, 9 de setembre, a les 12 de la nit i al poliesportiu municipal de Santa Bàrbara.
Com fan a Santa Fe, com fan a Hollywood, e custa scuso in un studio chiudore. A Santa Fe.
Diumenge, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya a l'Aldea. Programa d'actes a les 11:15, rebuda d'autoritats i pubilles a l'Ajuntament de l'Aldea. A les 11:30, petit concert a càrrec de la banda de música Verge dels Prats. A les 12 del migdia, pujada a la senyera al so de l'himne dels Segadors. A les 12:15, ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament a càrrec de la colla dansaires del Penedès i la colla sardanista de l'Aldea. Programa oficial d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, diumenge 11 de setembre, a l'Aldea.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després d'una matinada que en conjunt ha sigut més fresca que l'anterior, amb cel serè gran part de l'interior del país, sobretot fora de la façana litoral i prelitoral, i amb valors en definitiva que han arribat a prop dels 13, 14, 15, 16 graus, parlem d'una tendència al llarg dels propers dies que la calor torni a intensificar-se una mica, torni l'ambient més d'estiu. De fet, avui en tindrem un tas, perquè un altre cop les temperatures diurnes s'enfilaran per sobre dels 28 i fins i tot 30 graus a les zones més càlides. De fet, no descartem valors de 32, 33 graus ben bé. La tramuntana, a més, amb una tendència a la baixa a partir d'avui i, en tot cas, pendents d'aquests núvols residuals en alguns sectors del país que no acaben de marxar, sobretot al voltant de la costa central, i que ho hauran de fer al llarg de la jornada avui, sobretot a partir de migdia i a la tarda. És el que esperem, que aquests residus de pertorbació d'aquests darrers dies vagin marxant. De fet, encara aquesta nit i matinada hi ha hagut algunes tempestes enfront de la costa del Delta, Costa Daurada, i a hores d'ara encara hi ha algun ruixat enfront de la façana litoral del Garraf, Baix Llobregat, barcelonès. creiem que no arribarà a terra, tot plegat ha d'anar endinsant-se mar endins i, en tot cas, doncs, fins a migdia els núvols encara una mica compactes al voltant d'això, doncs, de la costa central, amb tendència a trencar-se a partir de la tarda. Els propers dies el sol s'imposarà més, en definitiva. Potser demà a la tarda vespre, núvols prims que es mostrin doncs, de manera dispersa a gran part del territori, fent que el cel estigui una mica enteranyinat, entre demà doncs, a darreres hores i matí de dijous. I en tot cas, seria de cara a dissabte que tornin a reaparèixer algunes tronades de tarda al terç nord del país.